Istanbul, en aquest cas la versió del grup de rock They Might Be Giants, que ha versionat la cançó del 1953 de Jimmy Kennedy, una cançó que és part de la banda sonora de la pel·lícula La sonrisa de Mona Lisa. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople, been a long time gone, Constantinople, now it's Turkish delight on a moonlit night. I sentim Istanbul perquè avui fa 2 anys del cop d'estat a Turquia que va intentar enderrocar el govern d'Erdogan. Serà, per tant, un dia ple d'esdeveniments commemoratius. A aquesta hora podem saludar l'Eduard Soler, que és investigador del CIDOB. Eduard, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha canviat Turquia en aquests 2 anys?
Doncs Turquia s'ha polaritzat encara més, és a dir, la polarització ja és una realitat dins de la societat turca des de fa molts anys, però no només el cop d'estat, sinó les conseqüències posteriors han fet que la societat estigui cada cop més dividida en grups diferents. I això és curiós, perquè un cop d'estat fallit, en què a més tots els grups de l'oposició es van posicionar en contra del cop d'estat, hagués pogut ser un moment d'unió en què tota la societat i totes les diferents components del país s'haguessin unit per fer front a aquesta realitat. Doncs la realitat és que la gestió posterior del cop va fer que en aquest moment tinguem una societat partida amb 2 meitats, tal com es va veure en un referèndum constitucional que es va fer fa 1 any i com s'ha vist recentment en les eleccions.
Clar, són 2 meitats, però el fet és que Turquia és un país amb moltíssima tradició de cops d'estat militar i el de fa 2 anys, contradictòriament, sembla que el que ha fet és reforçar el poder d'Erdogan.
De fet, estem parlant del primer cop d'estat fallit, és a dir, de cops d'estat, com dius, n'hi ha hagut moltíssims, eren més aviat en algun determinat moment el que en tradició espanyola es deien pronunciamientos, és a dir, que l'exèrcit intervenia per fer fora el poder civil i després intentar imposar-ne un altre, però un altre que en fos civil també. Als anys 80 n'hi va haver un que va ser un cop d'estat d'aquests sí ja més tradicionals, en els quals hi va haver una junta militar durant 3 anys. Després havien viscut diferents esdeveniments en què l'exèrcit intervenia, diguem-ne, per fer pública una determinada visió del que havia de fer i posava sobre la taula la capacitat de treure els tancs als carrers i aconseguia que l'exèrcit, que el govern, diguem-ne, els hi fes cas, i en aquest cas estem davant d'una realitat totalment diferent. És a dir, per això es diu que el cop d'estat fallit de fa 2 anys marca un punt d'inflexió en el que és la història de Turquia i la forma en què es gestiona la seva vida política.
No sé si podem fer un pas més i a part de parlar de cop d'estat fallit podríem parlar de cop d'estat autoinfligit o seria massa agosarat?
No, això seria erroni, és a dir, perquè autoinfligit vol dir que el cop d'estat el va provocar i el va executar a Erdogan, que això és una visió que a vegades surt en alguns mitjans, en algunes converses, i és falsa. És a dir, aquest cop d'estat no el fa Erdogan, el fan contra Erdogan una constel·lació d'actors, i aquí hi ha diferents interpretacions, però que veuen a Erdogan com un enemic i que intenten, no, fer-lo fora en una situació, fins i tot podríem dir, desesperada, però el que sí que és veritat, per tant no hi ha hagut un cop d'estat autoinfligit, però el que sí que és veritat és que hi ha hagut una utilització política d'aquest cop d'estat i que la qualitat democràtica del país, a diferència del que hagués hagut de passar, que un cop d'estat d'aquestes característiques hagués fet, diguem-ne, doncs que la gent reforcés i diguem-ne, valorés més la qualitat democràtica de l'estat i intentés anar més enllà, el que hem vist en aquest procés és que hi ha hagut una utilització política que ha fet acumulació de poder per part d'Erdogan i que la qualitat de la democràcia turca s'hagi anat deteriorant. Però no, cop d'estat autoinfligit no seria un terme correcte.
Clar, aquest deteriorament que expliques, per exemple, es veu molt clarament. Turquia aspirava fa 1 any a entrar a la Unió Europea, ara en canvi es parla de manteniment de drets civils, de llibertat de premsa amenaçada, de llibertat d'expressió amenaçada. Com s'explica aquesta involució?
Aquesta involució s'explica bàsicament per dinàmiques internes, és a dir, no hauríem d'exagerar en excés al paper de la Unió Europea. És a dir, és veritat que el tema de la Unió Europea, que era un tema que estava en l'agenda fa 10 anys, ja no ho està. És a dir, en aquest moment ningú veu Turquia, diguem-ne, a les portes d'entrar a la Unió Europea, ni perquè Turquia estigui preparada, però també perquè la Unió Europea no està en una disposició d'obrir les seves portes i obrir els seus braços i acollir Turquia dins seu. Però el que explica bàsicament el deteriorament a nivell de drets i llibertats que s'ha produït en els últims anys té molt més a veure amb les dinàmiques polítiques internes i té especialment a veure amb aquesta concentració de poder entorn d'Erdogan i d'un Erdogan que tem que el vulguin fer fora. I això és un element que el cop d'estat accelera encara més. És a dir, quan Erdogan se sent, i això és una paradoxa, extremadament fort, perquè té cada cop més poder, però també cada cop més dèbil, perquè sap que hi ha una meitat del país que l'odia i que hi ha una part d'actors amb poder, no?, infiltrats dins de les forces armades, el sector judicial, etc., que potser intentarien fer tot el possible per fer-lo fora, i que fer-lo fora no vol dir simplement que perdés les eleccions, sinó en el cas de que hagués triomfat el cop d'estat, potser fins i tot haver-lo assassinat o haver-lo enviat a presó. Per tant, aquesta sensació crea en l'entorn, diguem-ne, en la cúspide del poder, un sentiment d'amenaça existencial que fa, no, que aquest enduriment respecte a qualsevol veu opositora sigui cada cop més dur. Erdogan, a més, i això és un element, diguem-ne, peculiar, ha anat depenent cada cop més de sectors més nacionalistes dins del país. Això es va veure també amb la reforma constitucional, es veurà ara a partir de les eleccions per la seva dependència amb un partit de dreta nacionalista turca, i això ha fet, per exemple, que les posicions en relació al tema kurd també s'hagin endurit cada cop més. És a dir, veiem una Turquia amb un perfil més nacionalista, més intransigent en tot allò que tingui a veure amb la possible negociació amb el nacionalisme kurd, i això també està tenint conseqüències respecte a l'estat dels drets i les llibertats dins del país.
Doncs Eduard Soler, investigador del CIDOB, gràcies per aquesta fotografia tan clara de com està Turquia 2 anys després de l'últim cop d'estat.
Gràcies a vosaltres, bon dia.